Esteu escoltant Ràdio Falset i això és Volta de Full. I ja tornem a ser aquí, encetant una nova temporada, així com també encetem una nova estació, no? Després de l'estiu, que espero hagueu disfrutat força, no? Comença la tardor i amb ella la tornada a la rutina. I per fer-ho una mica més suportable, no? Aquí teniu la ràdio. Per això ens fa molta il·lusió que encara que sigui poca estona ens escolteu. I sense més, no? Comencem el programa d'avui. I començo amb el mes de setembre, no? Que ens trobem. Ens trobem al mes de setembre, principi i final de moltes coses. Per a la majoria significa acabar vacances i a la tornada a l'escola i a la feina. Però encara hi ha més. Si el gener obri l'any, el setembre obre la temporada d'activitats, de nous propòsits i de reptes. A final de curs, valoreu si heu assolit l'objectiu o si per alguna raó la fita s'ha quedat al calaix de sastre. A títol meteorològic és un mes en què es diu adeu a la calorada estival, que enguany ha sigut bastant forta, i que obri les portes a l'estació plujosa al nostre país, que és la tardor. Per això presento avui un refrany de que s'han sentit o que no s'han sentit. I els protagonistes, els sants, són els protagonistes del mes, que diu que per Sant Gil, al vespre, fil. Per Sant Gil, l'hivern ja és aquí. Si el 14 de setembre és ventoler, l'any vinent serà plorer. Per Sant Mateu, l'estiu, adeu. Tramuntana per Sant Miquel, octubre sec i seré. Pluja per Sant Miquel, pluja al cel. Tardor verdadera, per Sant Miquel la pluja primera. Quan plou al setembre, la tardor bé entra. Del setembre a la tardor, torna la calor. El setembre s'endú els ponts o eixuga les fonts. Particularment a mi m'agrada aquest últim refrany. Mostra el caràcter de la pluja d'aquesta època de l'any. O bé no plou, o quan plou, cau en uns aiguats que s'endú tot el que troba pel davant. És quan podem dir que la pluja no sap ploure. I ara anem a noms a noms que han sigut més o menys coneguts. Avui us porto la història de Vinoba, l'hereu natural de Gandhi. De nom complet, Vinoba Brave. Va néixer a Gagode, Índia, al 1895 i va morir a Wardha, el 1982. Va ser l'hereu natural de Gandhi, a la seva mort al 1948. Malgrat quedar a la seva ombra, va ser un personatge molt important a l'Índia postgandiana perquè va transmetre els valors i l'aplicació de la no violència amb gran empenta i profunditat. Vinoba era un asceta i reformador social hindú que havia estat molt unit a Gandhi i amb qui va conviure molts anys. Va aconseguir una autoritat moral molt gran davant de milions d'indis, propera als nivells de Gandhi i de Tagore. Tot i formar part d'una de les castes més altes del país, el 1916 va acostar-se a Gandhi tot deixant els estudis i entregant-se totalment al Mahatma. Vinoba va participar a les crides a la desobediència civil no violenta que impulsava Gandhi, per la qual cosa fou empresonat en diverses ocasions, i va participar també en les diferents lluites gandianes, que no només se centraven en la independència de la colònia britànica, sinó que també comprenien la lluita contra les castes, el posicionament contra el matrimoni infantil i el treball per la concòrdia entre les religions, en concret entre els hindús i musulmans, o contra les greus condicions de pobresa d'una part important del país. En morir Gandhi, Vinoba va agafar el testimoni gandhià posant en marxa un revolucionari projecte d'emancipació agrària que en contemplava la donació de terres als sense terra. Va recórrer molts poblats per transmetre i aplicar en la realitat concreta i local els valors i estratègies de la no violència del seu mestre, amb la intenció d'aconseguir la distribució de terres entre els camperols. Considerava que així podria reduir la fam, l'atur i la marginació de milions d'indis. Va lluitar per l'establiment, a nivell macro, d'un sistema agrari cooperatiu mitjançant una mancomunitat de terres. Va protagonitzar vagues de fam i accions de desobediència o resistència. La seva vida va ser una entrega constant en lluita pels missatges de pau i la no violència gandhians, aplicats a la reforma agrària per l'accés de la gent a les terres i per alimentar-se per elles mateixes sortint de la misèria. Vinoba va poder continuar la seva lluita després de la mort de Mahatma i mereix ser recordat com l'hereu natural d'ell.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on.
Bé, i ara entre que hem començat el, amb refranys i ara aquesta petita història, anem a la cuina, no? Anem a la cuina i ja comencem a preparar la tipo sopes i cosetes així, a veure si mos ve la frescoreta i comencem a fer a la cuina, pues, com per exemple sopa de tomàquet, no? Per fer la sopa de tomàquet hi posarem o necessitarem mitja ceba, mig porro, dos branquetes d'api, un quilo de tomàquets madurs, sal i sucre, pebre negre, oli i mantega. Llavors també sàlvia, orenga, farigola o fàbrica, el que tingueu segons l'ordre de preferència que ara us diré. No? Pelem la ceba i la tallem a quadradets. Obrim el porro per treure la terra de dins les capes i el pelem de la pell de fora i el tallem a rodanxes. Tallem també les branquetes d'api. Ho posem en una olla al foc amb una mica d'oli i una mica de mantega. No ha de quedar-se sec del tot, que es vegi una miqueta d'oli. Les posem foc i mig i tapat i que sui. Quan tenim aquestes verdures ja toves i afegim el tomàquet sense pelar ni res, tallat en quatre trossos i el deixem una mica que s'estofi també amb l'olla tapada. I afegim sal i sucre i les herbes que tingueu, els que han anomenat farigola, alfàbrega, el que més us agradi. Quan tenim aquestes verdures ja toves, ja afegim els tomàquets sense pelar i tallats a trossos, no? Afegim aigua a l'olla just fins que cobreixi les verdures. Només si no ens quedarà la sopa molt, molt clareta, eh? Ho deixem bullir tot plegat uns 10 minutets. Ho passem pel túrmix força estona i finalment ho colem amb un colador fi perquè ens quedi una cremeta molt fina, sense cap resta de pells ni llavors. És fàcil de fer i resulta molt, molt bona. I també es porto dins del ja que estem a la cunya, posats, una tarta de ceba. Arribarà un dia que igual us trobeu uns amics, que no parleu de que fa temps que no veieu, i els convideu a sopar, i és una tarta de ceba molt fàcil de fer. I necessitarem un paquet de pasta de full congelada fresca, 4 cebes grans, oli, 2 cullerades de farina, de cullera de sopera, un bric de 200 ml de crema de llet per cuinar i 25 grams de mantega. Encenem el forn i posem a la temperatura màxima perquè s'escalfi. Agafem les cebes, les tallem a mitges llunes i les posem en una paella gran amb oli que cobreixi una mica el fons. Les passarem a foc viu i no les taparem perquè volem que agafi un coloret així, que quedin més gustoses. Les anem remenant perquè no se'ns cremi, les de sota, i quan les tenim ja totes de color marronet, doncs aleshores hi afegim la sal i posem les 2 cullerades de farina i ho remenem. Deixem que la farina es faci un minut. Llavors hi afegim el bric de crema de llet i apaguem el foc i ho deixem de remenar. Agafem un motlle d'en el forn i l'untem primer amb mantega i després espolsem una mica de farina per sobre i deixem que s'enganxi per tot arreu. Posem la pasta fullada al fons del motllo i per les parets, que ho cobreixi tot, sense fer cap afegit. Un cop posada el motlle, punxarem amb una forquilla tot el fons, no deixant ni un tros per punxar, si no ho fem així la pasta es bufarà. Afegim sobre la pasta que hem fet a la paella i posem uns daus de mantega petits per sobre i ho posem a 220 graus al forn durant 35 o 40 minuts. Quan veieu que la pasta ja està dauradeta, doncs ja està a punt. Fàcil, no? I bo, no?
Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine. You weren't even there that day. I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers. Did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind.
Bé, i ara de la cunya, tombo el full, passo el full, no? I anem amb uns poemes que m'han fet molta gràcia. A veure, són poemes més aviat entre infant i adolescent. Ai, i entre infants, sí, pels infants, no? Que són de Joana Raspall, petits grans poemes d'una dama centenària, eh? Amb una petita tria dels seus poemes, sumem 100 anys de Joana Raspall, i que, bueno, la Joana Raspall va morir el 3 de desembre del 2013. I començo amb uns poemes que diu així. L'arrel. L'arrel de l'arbre no sap que jo l'estimo les branques perquè fan ombra a l'estiu i l'hivern al foc escalfen, perquè puc collir-hi flors i quan té fruita menjar-ne i no li prenc res de franc, que quan està sedegada i els núvols passen de llarg jo sóc l'amic que li dona aigua. Ara un altre que m'ha fet molta... És molt bonic sobre els números, els nombres, no? Per aprendre bé els números. Diu així. El primer de la reunió, l'1 va dret com un bastó. El 2, que s'ha entrebancat, s'ha quedat agenollat. En veure'l tan arrupit que no li arriba la sola, el 3 de riure es cargola. El 4, sorrut, se'l mira, assegut a la cadira. Prop del 5, que fa el gallet i llueix ploma el barret, entre el 6, panxa content. Amable en tota la gent, agafat al braç esquerre, del 7, que sols mira a terra. Ve l'amic 8, rodanxó, amb aires de gran senyor. I contorn de carbasseta. Per fi entra el 9, cap gros, però és canrancit de cos, que en una safata neta porta un 0 més gros que ell. Tots criden, visca, visca, però el 0 li rellisca i es queden sense tortell. I ara un altre, que també és adient per aquest temps, no? Que és sobre els cargols, no? I diu, amb 3 gotetes de pluja enganyaré el cargol perquè surti i tregui banya, encara que faci sol. Quan veurà la terra eixuta, es quedarà tot parat. I per més que miri en l'aire, no sabrà qui l'ha mullat. Sóc jo, el cargol, no t'enfadis, no tinc mala intenció. Sols vull veure't que m'agrades, tan polit i tan rodó. Bé, i ara una altra història, una altra història d'un heroi per accident que es deia Peter Norman. La fascinació humana per les xifres rodones han fet reaparèixer el nom de Peter Norman. 50 anys dels Jocs Olímpics de Mèxic, en 1968, han retornat, això fa temps que està escrit, han retornat les imatges d'un jove blanc, més aviat baixet, al podi dels 200 metres llisos. Amb ell hi havia Tommy Smith i John Carlos, amb els punys alçats en senyal de protesta per la segregació racial als Estats Units. El jove blanc era Peter Norman, un professor d'educació física australià que havia començat a córrer d'adolescent. Era aprenent de carnisser, però el seu pare va manllevar unes bambes per entrenar-lo i el va convertir en atleta olímpic. Smith i Carlos eren dos dels millors atletes del món i tothom donava per fet que un d'ells s'enduria la medalla d'or. Però ningú contava que Norman també fos allà. De fet, va passar-ne bona part de la cursa en 6è lloc, però al final va remuntar i va acabar en 2ª posició. A l'ombra de la història, Norman va jugar un paper clau perquè la foto fos una realitat. Entre el final de la cursa i l'entrega de medalles, Smith i Carlos van explicar-li què volien fer. Al podi es descalçarien, lluirien una insígnia del projecte olímpic per als drets humans, es posarien guants negres i farien la salutació del Black Power. Ell no només hi va estar d'acord, sinó que va demanar si tenien una insígnia també per a ell. I va ser Norman qui, quan Carlos va donar-se que s'havia deixat els seus guants a la vila, va proposar que compartissin el parell de guants de Smith, un a la mà dreta i l'altre a la mà esquerra. No va aixecar el puny, però va donar un cop de mà, va resumir-ho Smith. Quan va començar l'himne, es va fer el silenci absolut i després van venir els xiulets, els crits i els insults racistes. Els dos atletes negres van ser expulsats de l'equip olímpic i retornats als Estats Units. Norman es va poder quedar als jocs, però el seu calvari particular va començar quan va tornar al seu país. Va rebre crítiques per haver-se posicionat en contra del racisme i van convidar-lo a rectificar en diverses ocasions, tot i que ell sempre s'hi va negar. 4 anys després, no el van convocar per als Jocs de Múnich, tot i haver fet la marca necessària diverses vegades. Va deixar la competició, va caure en la depressió i l'alcoholisme. L'any 2000, en la cerimònia inaugural dels Jocs de Sydney, es van convidar a desfilar tots els medallistes australians, tots menys un, ell. Norman va morir l'any 2006 d'un atac de cor. 6 anys més tard, el Parlament australià va aprovar una declaració en què es disculpava amb Norman i lloava el seu coratge en aquell podi dels Jocs de Mèxic.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on.
Bé, després d'aquesta història, tornem al poema. Tornem al poema de sobre la tardor, la tardor que jo conec. La tardor que jo conec té gust a raïm i cep, d'olivera i pluja fina, de bolets amb julivert. La tardor que jo conec. La tardor que jo conec, les petjades fan crac-crac, botes d'aigua i un paraigua, i el vent que s'endú o barrets. La tardor que jo conec. La tardor que jo conec porta figues i fruits, secs, mandarines i magranes, i el primer dia de fred. La tardor que jo conec. La tardor que jo conec té gust a raïm i cep, d'olivera i pluja fina, de bolets amb julivert. La tardor que jo conec. Bé, I ara, bueno, com que els nens han començat al col·le i tota la pesca, el consell per a que el sopar. Sopar per a molts és el menjar familiar més important. És veritat que l'esmorzar i el dinar han de tenir un pes nutritiu més destacat, però el sopar és vital per als més petits. És important preparar bons sopars per a nens, perquè reposin forces i puguin descansar com cal. A més, per a molts pares, és l'únic menjar de tot el dia que poden compartir amb els seus fills. Per això és important aprendre a donar-li importància al sopar i preparar-lo i gaudir-lo pausadament. Així que les hores de sopar, les consideracions que cal de quin compte és abans de preparar el menjar que han menjat els nens durant el mateix dia. Així, no només evitarem repeticions avorrides, alhora estarem completament complementant la seva dieta amb tots els nutrients que necessiten i preparant un sopar saludable. Així que després d'aquests consells anem acabant a les frases boniques, no? Aquelles frases que a vegades ens dona, la majoria de les vegades dona que pensar, no? I diem que no s'equivoca l'home que assaja per diferents camins per tal d'assolir les seves metes. S'equivoca aquell que per temor a equivocar-se no experimenta. No s'equivoca l'ocell que assajant el primer vol cau a terra. S'equivoca aquell que per por a caure renuncia a volar. L'amistat és no qüestionar, saber escoltar i saber callar, donar suport i fer una abraçada fraterna, tenir solidaritat, no empresonar, saber dir en el moment precís les paraules adequades, saber haver de buscar-les, no confondre la franquesa amb l'ofensa, és acceptar que ningú és perfecte i que, per tant, ningú està exempt de cometre errors, és donar suport a les decisions preses en els moments més negres, és respecte mutu, generositat, és compartir, donar sense esperar rebre. Això és amistat. Si un dia has de triar entre el món i l'amor, recorda que si tries el món et quedaràs sense amor. Però si tries l'amor, amb ell conquistaràs el món. Un és amo del que calla i esclau del que diu. La mediocritat possiblement consisteix a estar davant la grandesa i no a donar-se'n. La felicitat és un camí, no és una meta. Estimem quan menys m'ho mereixi, perquè serà quan més ho necessiti. Les persones canvien amb el temps, però és el temps qui es mostra el que en realitat són. Som l'alegria de qui ens estima, la tristesa de qui ens odia i la preocupació de qui ens enveja. Hi ha dues maneres de veure la vida. Una és creure que no existeixen els miracles i l'altra és creure que tot és un miracle. Només hi ha dos dies l'any en què no es pot fer res. Un es diu ahir i l'altre és demà. Per tant, avui és el dia ideal per estimar, creure, fer i principalment viure. La prosperitat crea amistats i l'adversitat les prova. El valor de les coses no està en el temps que duren, sinó en la intensitat amb què succeeixen. Per això existeixen moments inoblidables, coses inexplicables i persones incomparables. Qui viatja massa pressa perd l'essència del viatge. Prefereixo els errors de l'entusiasme que la indiferència de la saviesa. Si vols conèixer una persona, no li preguntis el que pensa, sinó el que estima. Normalment, les coses més senzilles són també les més extraordinàries. La diferència entre l'estupidesa i la genialitat és que la genialitat té els seus límits. Valor és el que es necessita per aixecar-se i parlar, però també és el que es requereix per asseure's i escoltar. La paciència és la companya de la saviesa. No n'hi ha prou amb allargar la mà a un amic en desgràcia, cal també tenir la capacitat de sostenir-la el temps necessari. Reflexiona sobre les teves benediccions presents, de les quals en tens moltes, no sobre les teves penes passades, de les quals tots en tenen algunes. El món és com un mirall que torna a cada persona el reflex dels seus propis pensaments. No hi ha lloc tan estret on no es pugui elevar el pensament al cel. No menyspreis mai la màgia d'un somriure, perquè un sempre convida que un altre sorgeixi en el rostre de qui et mira. La vida sempre t'ofereix una segona oportunitat i aquesta es diu demà. Mai sabràs el fort que ets fins que ser fort sigui la teva única opció. La gota forada en la roca, no per la seva força, sinó per la seva constància. No és més gran aquell que mai falla, sinó aquell que mai es dona per vençut. Els errors no es neguen, s'assumeixen. La tristesa no es plora, se supera. I l'amor no es crida, es demostra. Sigues fort, perquè ningú et derroti. Sigues noble, perquè ningú t'humiliï. Sigues humil, perquè ningú t'ofengui. I segueix sent tu, perquè ningú t'oblidi. Bé, i fins aquí està tot per avui, se m'ha fet molt curt, però què hi farem, no? Jo sempre disfruto fent això, no? I ha estat tot per avui això. Recordeu que aquesta programació es repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. Si voleu, també ens podeu trobar a la web de la ràdio, www.radiofalset.cat. També recordar-vos els nostres telèfons, que són el 977-83-0044, 977-83-0044 i 977-83-11-35. Agrair a tots vosaltres que ens heu escoltat i, com no, sempre el meu agraïment al Jordi Soldevila per haver estat al control. Si voleu, ens retrobem el mes que ve i gaudiu del cap de setmana del vostre dia a dia. Fins llavors, adeu-siau. And I was your soul.